Ανιά μου!
Το Βινίσιου.
Βινίσιου
Ζούνιο, ρε.
Ανιά. Καμπούν, Μανανίτ.
Ρεφερέντε.
RAC 1, 9, 7, amb Anna Ballonesa.
La pluja està sent la protagonista d'aquest inici de Setmana Santa. Avui, de fet, tornem a estar pendents del cel. Ha plogut arreu del país, però hi ha dos punts on l'aigua ha caigut amb més força. Són d'una banda algunes zones del sud i de l'altra, i on ha plogut amb més intensitat, que és l'Empordà. Les properes hores, però, aquestes tempestes, en principi, han d'anar fluixant i, de fet, demà sortirà el sol. Això sí, caldrà abrigar-se perquè l'ambient serà d'hivern. Al matí estarem per sota dels 10 graus a tot el territori. Ara de seguida el Martí Oliveres ens ho amplia, un episodi evidentment molt benvingut tenint en compte tota la situació de sequera i que ha fet que els embassaments ja estiguin una miqueta per sobre del 16%. Ara bé, el govern vol ser curós i de moment diu que no retirarà les mesures d'estalvi. Ho ha justificat d'aquesta manera la portaveu Patricia Plaja.
Disposar d'unes reserves del 16,5% al mes de maig que el mes de setembre. No és el mateix estar a les portes d'un estiu amb unes previsions que no són bones respecte a la pluja que ha de venir.
El govern també ha detallat la inversió que destinarà a combatre la sequera i els diners que s'emprarien als vaixells i a les desalinitzadores mòbils en cas que fes falta. A banda d'això, avui també hem sabut que la direcció de dues presons, la de Ponent i la de Lledoners, han decidit que els presos condemnats per homicidi o assassinat no treballin més a la cuina. Això després recordem de la mort de la cuinera de Mas d'Enric. Demà farà dues setmanes. De fet, avui en temps de tertúlia, el 9C, parlarem sobre aquest canvi de criteri amb el responsable del Sindicat de Comissions Obreres al centre de Ponent, Jordi Uceda. I això quan avui també hem sabut que els Mossos han detingut un home a Viella per una agressió sexual després de drogar la víctima. El cas és que el detingut és l'anestesista de l'hospital de la ciutat, tot i que l'hauria agredit fora de l'àmbit laboral. Tot plegat ho comentarem amb la redactora en cap de Societat a la Vanguardia, Susana Cuadrado, l'advocat i escriptor Jordi Cabré, l'exdiputada Eulàlia Reguant i la directora de la Mira, Magda Gregori. En política, ara sí, el PP ha confirmat que Alejandro Fernández serà el candidat per les eleccions del 12 de maig. Això tot i que Feijó no ho tenia gaire clar. Demà, per cert, que el president del partit serà a Barcelona per ratificar aquesta decisió. I mentrestant continua també la recerca dels desapareguts a Baltimore després del xoc d'un vaixell amb un pont que s'ha ensorrat completament. Si no hi ha hagut més víctimes, però és perquè els tripulants van poder avisar in extremis de l'avaria i això va evitar que més cotxes hi circulessin en el moment de l'impacte. És el que ha explicat el governador de l'estat de Maryland, Wes Moore. We had a ship that was
coming in at 8 knots. Teníem un vaixell que s'acostava a 8 nusos, així que venia molt ràpid. Sabem que la investigació encara està en marxa, però he de dir que estic agraït. Els treballadors que van veure l'alarma d'un Mayday van aturar el trànsit. Aquestes persones són herois. Han salvat vides aquesta nit. These people are heroes.
They saved lives last night. De moment han rescatat dues persones en vida i sembla que n'hi podria haver sis més a qui encara no haurien localitzat. I de tornada a casa nostra, polèmica també per la construcció d'un hotel a la Cala d'Aigua Xalida, a Palafrugell, al Baix Empordà. És una de les poques zones verges que queden en aquesta zona i de moment aquestes obres estan aturades per un tràmit, però l'Ajuntament creu que s'acabarà fent, malgrat l'oposició de la plataforma SOS Costa Brava. En parlarem també precisament amb el portaveu d'aquesta entitat, Josep Lladó. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Els ruixats s'aniran repetint durant tota la Setmana Santa. Aquesta hora continua plovent, de fet, en molts punts del país i neva també al Pirineu, una Setmana Santa que, com dèiem, ha començat passada per aigua i en algunes zones de l'Empordà s'han recollit més de 50 litres per metre quadrat. Aquest canvi de temps també ha vingut acompanyat de mala mar i de temperatures baixes.
Sí, aquestes pluges que han arribat i molt benvingudes a la zona de l'Empordà on han caigut fins a més de 60 litres per metre quadrat entre ahir i avui, per exemple, a Mollet de Peralada, al nord de la ciutat de Figueres, però Figueres mateix Un aiguat molt local aquesta tarda ha deixat més de 50 litres per metre quadrat i s'acosten als 60 entre ahir i avui, però una regada molt general, molt generosa. Ahir quantitats de 15-20 litres a moltes zones del país. Avui també s'han repetit aquests mateixos valors i això fa que en molts casos ja ens movem al voltant dels 30-40 litres per metre quadrat. Evidentment, no és un episodi que ens surti de la sequera que patim, però que és molt benvinguda aquesta aigua per conreus, per vegetació, per boscos, fins i tot un repunt de la nevada al Pirineu per encarar els últims dies d'esquí en aquesta zona. De fet, està nevant, precaució si sou al Pirineu, perquè la neu pot aparèixer aquesta nit per sota dels 1.000 metres. Tot plegat, acompanyat, ho deies, de temperatures baixes, està fent fred, demà tocarà abrigar-se bé de bon matí, com si fóssim a l'hivern, i també un ull a la mala mar, perquè cada cop anirà empitjorant amb onades de més de 2,5 metres d'alçada.
Això pel que fa a aquests moments, el que pot passar aquestes properes hores, però com ha de seguir aquesta Setmana Santa, Martí?
Doncs moguda, haurem d'estar pendents del cel, no plourà cada dia ni molt menys, però sí a un lloc o altre anirem tenint aquests ruixats. Demà una treva al matí, sortirà el sol amb força clarianes a moltes comarques, alguns bancs de boira i després a la tarda només alguns ruixats cap a les comarques de Ponent i el Pirineu. La mateixa dinàmica per dijous i divendres a últimes hores ja, tombant cap al cap de setmana, arribaria una nova tongada de ruixats més generals, pluges que afectarien sobretot de cara a dissabte, sembla, a més comarques de manera més general i generosa, com hem tingut ahir i avui, i per tant també acompanyat de temperatures més altes, però tornarien a baixar a finals de setmana.
I dèiem aquests dies també, no?, que aquest episodi de pluges, també de nevades, com ara comentaves, no ha estat l'únic que hem tingut aquest mes de març. Creus que en conjunt, encara que faltin uns dies, acabarà sent un març plujós?
Sí, serà sens dubte un dels últims març més plujosos que haurem tingut aquests anys, perquè en temps de sequera, doncs segurament haurem de retrocedir al del 2020 o fins i tot anteriors març que havia plogut com tocaria. Aquest març ja se superen els 100 litres per metre quadrat a molts punts del país, fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona, en alguns barris ja han caigut aquests 100 litres per metre quadrat, però també a Tiana, al Baix Maresme, doncs prop de 80 litres per metre quadrat ja en aquest març, a la Garriga més de 100 litres per metre quadrat, també la Nou de Berguedà, en punts importants com el Berguedà, el Ripollès, aquests més de 100 litres és una aigua molt benvinguda per ajudar doncs a revertir la situació dels embassaments, que ara doncs encara es troben en situació crítica, però mica en mica doncs van omplir, i hem d'esperar també la fosa de la neu que hi ha emmagatzemada en aquestes zones d'alta muntanya.
Gràcies, Martí. D'aquí a una estona tornem a repassar la previsió meteorològica perquè, com deies, hi ha aquesta inestabilitat i ara plou una miqueta per aquí, una miqueta per allà, doncs d'aquí uns minuts ho actualitzem. Fins ara, Martí.
Perfecte,
gràcies.
Fins ara.
Justament avui, també ho deia, van començar, el govern però ja ha avisat que no aixecarà les restriccions d'aigua, tot i la pluja que ha caigut aquests últims dies. De moment els embassaments ja estan un pèl per sobre del 16%, que és el que marca l'emergència per sequera, però la Generalitat mantindrà les mesures. Asseguren que no té cap sentit aixecar-les per haver-les de tornar a posar, per exemple, d'aquí a 15 dies. Adrià Santasusagna.
El govern jura i perjura que la que es puguin aixecar les restriccions ho faran, però deixen clar que ara per ara no és una bona idea. Aquests dies ha plogut, però tornarà la calor i l'estiu serà complicat i sec. Per això creuen que és millor esperar a veure com evoluciona la situació i en cas que es millori molt, es relaxaran les mesures, ho explica la portaveu Patrícia Plaja.
Si s'arriba al 16%, que és el llindar que ha fet saltar d'emergència, de manera immediata no hi haurà un canvi, o sigui, no baixarem de fase. S'ha d'estudiar segons el moment, segons el context, segons els diferents agents condicionants. Evidentment, no hi ha cap interès, cap voluntat, sinó tot el contrari, d'allargar restriccions per allargar.
El govern ha aprovat un decret amb 145 milions d'euros per inversions i mesures per combatre la sequera. Entre aquests, 30 milions que serviran per portar aigua en vaixells i dessalinitzadores portàtils en cas que fos necessari.
Les 8 i 9 minuts, canviem de qüestió. Dues setmanes després de la crisi a les presons, dos centres penitenciaris han tirat pel dret i han tret de les cuines els interns que compleixen condemna per homicidi o per altres delictes de sang. Segons ha avançat TV3, es tracta de la presó de Ponent, a Lleida, i també la de Lledoners, als Bages. Tot plegat després, recordem, de l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric i en espera del que decideixi el Departament de Justícia, que, recordem, es va comprometre a revisar els protocols. Marc Poyato. Les direccions de les presons de Ponent i de Lledoners no volen esperar que la conselleria revisi els criteris que han de seguir els centres perquè els interns puguin accedir a les cuines i han decidit aplicar mesures pròpies. Diuen que en el context actual s'ha d'actuar amb urgència per acabar amb la percepció d'inseguretat. A la presó de Lleida s'han recol·locat 5 interns i els treballadors consideren que no és suficient. El que volen és que s'externalitzi el servei perquè no hi pugui haver presos amb ganivets ni tampoc productes de neteja que poden abocar el menjar. I pel que fa a la presó del Bages, s'han fet 3 moviments, tot i que estan relacionats amb un canvi de règim. Ara bé, els funcionaris agraeixen el gest que ha tingut la direcció, tot i que lamenten la lentitud del Departament de Justícia, que després de 2 setmanes de protestes per l'assassinat a Mas d'Enric, encara no ha mogut fitxa.
I aquesta nit, en temps de tertúlia, aquí el No Ho Sé, parlarem precisament sobre aquest canvi a la cuina de la presó de Ponent amb el responsable del Sindicat de Comissions Obreres al centre, Jordi Uceda. D'altra banda, el jutge també ha enviat a la presó un anestesista de l'Hospital de Viella, a la Vall d'Aran, que està acusat d'una agressió sexual. Com ha avançat Catalunya Ràdio, hauria passat fora del centre hospitalari i hauria fet servir la submissió química. Des de Lleida, Julen Andrés.
Es tracta d'un home de 45 anys que els Mossos van detenir farà 2 setmanes, l'11 de març. Fonts judicials han assenyalat que en el moment de la detenció la fiscalia va demanar presó provisional comunicada i sense fiança i així ho va acordar el jutjat. Els fets haurien tingut lloc fora de l'hospital on exerceix, és anestesista de la capital de l'Aran, a l'Hospital de Viella, i està acusat d'un suposat delicte d'agressió sexual amb submissió química.
Gràcies, Julen. I 24 hores després de la sortida de Dani Alves de la presó, comencem també a saber com s'ho va fer l'exfutbolista per aconseguir la fiança que necessitava. Segons La Vanguardia, el 1 milió d'euros per quedar en llibertat li van deixar diversos amics. Això després que la família de Neymar i també diversos bancs rebutgessin prestar-li els diners, Pep Tormos.
Després del no del pare de Neymar, la defensa d'Alves hauria trucat a la porta de diverses entitats bancàries on l'exjugador té capital per demanar-los un préstec, però li haurien denegat. Tampoc va poder fer servir els més de 6 milions que l'agència tributària encara no li ha retornat. Finalment, però, diversos amics del brasiler, entre els quals podria haver-hi algun futbolista en actiu, van reunir la fiança. Gràcies a això, Alves podrà estar en llibertat mentre no hi hagi una sentència ferma sobre el seu cas, cosa que podria passar d'aquí alguns anys. Mentrestant, l'exjugador del Barça haurà d'estar localitzable, presentar-se al jutjat una vegada a la setmana i no podrà sortir de l'estat espanyol. Tampoc podrà apropar-se a la víctima a qui va violar. La condemna sobre Alves és de 4 anys i mig de presó, ja n'ha complert 14 mesos.
I encara en crònica de successos, la Guàrdia Civil ha detingut un suposat jihadista d'Estat Islàmic a Barcelona que l'acusen de traduir i de difondre contingut radical a través de les xarxes socials. Per exemple, publicava informació sobre com fabricar explosius.
L'operació va arrencar l'any passat quan els agents van detectar que s'estava radicalitzant i es dedicava a fer apologia d'Estat Islàmic a través de plataformes de missatgeria instantània encriptades. Prenia moltes mesures de seguretat per operar de manera clandestina i evitar que el detectessin. Buscava guanyar adeptes a l'organització terrorista i també estava en contacte amb terroristes d'altres països d'Europa, l'Àsia i els Estats Units. La Guàrdia Civil també investiga si finançava el jihadisme amb criptomonedes.
I a Lleida, la policia ha arrestat precisament un agent dels Mossos en una operació contra el blanqueig de capital. Se'l relaciona amb casos de subhastes irregulars. Aquest matí han escorcollat el xalet de luxe on viu.
L'operació l'han dut a terme agents dels Mossos i també de la Guàrdia Civil. Feia temps que li seguien la pista pel ritme de vida que duia amb grans despeses econòmiques. A banda de la casa, té un cotxe de luxe i 2 llicències de taxi. Fons policials expliquen que el detingut, que, com deia, més agent dels Mossos, va ser testimoni protegit en la causa de l'1 d'octubre i va dir que tenia ordres de controlar tant la policia espanyola com la Guàrdia Civil.
I a tot això creixen els incidents per arma de foc a Catalunya. Per exemple, l'any passat els Mossos van investigar 13 homicidis derivats de trets i gairebé tots vinculats al narcotràfic. De fet, el sector de la marihuana ha estat el canal d'entrada de les armes de foc a Catalunya. Ho ha explicat el comissari Ramon Chacón.
La marihuana ha sigut el punt d'inflexió que ens ha fet entrar tot aquest món de les armes de foc. Ha fet que hi hagin molts robatoris entre organitzacions criminals de la marihuana. L'any passat vam tenir 93 narcoassalts, pràcticament el 50%, es va fer ús o es va exhibir una arma de foc.
Per tenir més eines en casos d'arma de foc, la policia científica dels Mossos ha incorporat els últims mesos aparells tecnològics d'última generació, per exemple, un escàner en 3 dimensions que permet recrear l'escenari d'un crim amb tota precisió. Benet Iñigo.
La recreació virtual de l'escenari d'un crim permet fins i tot interaccionar-hi, comprovar què veia i què no veia una víctima, un sospitós o un testimoni, a més d'aquestes altres opcions que apunta el cap de la científica Xavier Sallar.
Ens permet interactuar amb aquest escenari i necessitem fer una mesura, podem mesurar. També ens mostra molt gràficament a través de programes d'edició les trajectòries de trets.
Un altre aparell molt nou és un escàner de restes de trets que serveix per determinar-ne la distància. Es pot treure del laboratori en una motxilla i ja ha tingut un ús pràctic. De fet, els agents els anomenen els caçafantasmes.
Va disparar la bona. És que jo estava al jardí de casa, fent punteria, va passar amb la bicicleta i li vaig donar per casualitat. Porta la roba. Menys d'un metre de distància. Mientes.
També disposen d'una càmera capaç de lentir 20.000 vegades un tret i així comprovar com es produeix un impacte, o altres escàners molt precisos de petjades, bales i senyals, eines que permeten arribar a conclusions més precises, però tant o més important, permeten mostrar-ho gràficament a jutges, fiscals i jurats.
Quart de nou, el PP confirmarà demà Alejandro Fernández com a candidat a les eleccions al Parlament. Després d'alguns dies marejant la perdiu, els populars han proposat que l'actual president del Partit de Catalunya encapçali la llista del 12 de maig. La decisió l'ha pres la direcció estatal des de Madrid, tot i els dubtes que tenia Alberto Núñez Feijóo. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo s'empassa el gripau i assumeix que Alejandro Fernández serà el candidat del PP a Catalunya. Des de Gènova evitaven mullar-se i guanyaven temps amb Ciutadans per presentar-se junts, però al final la direcció popular ha cedit. El portaveu del PP, Miguel Tellado, és optimista amb el nou candidat. Creu que és un tallafoc contra l'independentisme.
Creo que tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano. Creo que Alejandro Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo, y creo que es importante para Cataluña y para España.
Demà al migdia, Feijóo serà a Barcelona, la reunió on es confirmarà Alejandro Fernández i on també es decidirà si Dolors Montserrat dirigeix o no la campanya del PP pel 12 de maig.
Doncs bé, sobre aquest moviment del PP i la candidatura, ara ja com dèiem definitiva d'Alejandro Fernández, avui li hem preguntat a la directora del Crònica Global, Cristina Farrés, què en pensa?
Alberto Núñez Feijóo aterrarà demà a Catalunya havent fet els deures. Ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de llista de les eleccions catalanes en una decisió que implica en gran mesura que el dirigent gallec aplaça abordar el conflicte intern que viu la formació al territori. El Partit Popular Català fa mesos que arrossega una crisi de governança. És una de les carpetes obertes que Núñez Feijóo es va trobar quan va aterrar al despatx del carrer Gènova. Ja es coneixia que no és un polític avesat a canvis bruscs, pel que s'esperava una resolució tranquil·la del conflicte. Amb tot, la política líquida en la que s'ha instaurat d'Espanya ha impedit que el dirigent gallec executi l'estratègia que s'assegura que ja té definida pel futur del PP a Catalunya. La convocatòria dels comicis del 12 de maig és precisament un nou escenari que dona ales a Fernández, un dels millors parlamentaris que ha tingut la formació. Núñez Feijóo és conscient de que la fortalesa del PP a Catalunya és clau perquè ell arribi a la Moncloa. El nou escenari polític que viu el país dona optimisme al partit perquè creixi. Caldrà veure quin és el seu sostre.
Gràcies, Cristina. Doncs bé, Ciutadans, de seguida, ha intentat treure profit precisament d'aquesta decisió del PP. Després de partir peres i de decidir no anar plegats a la candidatura, Carlos Carrizosa ho critica. Diu que Alejandro Fernández està lligat de mans i peus als interessos de Feijóo i està convençut que, si els cal, pactaran amb Carles Puigdemont.
Des de Ciutadans recorden que fa mesos el PP va mantenir converses amb Junts per Catalunya per intentar tirar endavant la investidura de Feijóo. Carlos Carrizosa dona per fet que ho tornaran a fer.
El senyor Alejandro Fernández, ¿de qué PP es candidato? ¿Del PP que quiere pactar con Puigdemont para llegar a ser presidente del gobierno? Yo creo que el PP va a volver a traicionar a los catalanes como ya lo hizo en el pasado.
Si no hi ha cap sorpresa, Carrizosa serà el candidat de Ciutadans. Dijous ho ratificarà el Comitè Nacional del Partit.
I per la seva banda, Carles Puigdemont tira milles amb la seva proposta de llista transversal. Des de Perpinyà, aquesta tarda, ha signat un acord amb més de mitja dotzena de partits per anar plegats a les eleccions. Un acte en què també ha aprofitat per carregar contra el PP i contra el PSOE, Laia Colomer.
Sí, Carles Puigdemont assegura que en els últims anys cap dels dos partits han demostrat tenir un projecte per Catalunya i ho ha fet fixant-se en el dèficit fiscal. Puigdemont els acusa d'abandonar tots els catalans mentre inflen les arques públiques de Madrid.
Que sistemàticament els partits que governen Espanya, siguin el partit del senyor Illa o sigui el partit del senyor Fernández, deixin tirats 8 milions de persones i alhora sobrealimentin l'economia de Madrid, només pot ser contestat i combatut des de Catalunya i amb una actitud de fermesa que ningú que no tingui les mans lligades al govern espanyol no pot tenir.
Puigdemont ho ha dit a la presentació de l'acord del Barnet, que Junts per Catalunya ha signat amb 7 partits més per incloure'ls a la candidatura. Són Joventut Republicana de Lleida, Estat Català, Alternativa Verda, Regrupament, Moviment d'Esquerres de Catalunya, Demòcrates i Acció per la República.
I mentrestant, Salvador Illa avui ha carregat contra Junts i Esquerra. El líder del PSC considera que ara s'omplen la boca amb propostes de finançament quan no han mogut, diu, ni un dit fins avui.
Ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya han hecho nada en materia de financiación, como en tantas otras cosas. Nada es nada. Ni sentarse en la mesa. Pues es mal momento para dar lecciones. Y lo que pretenden ahora con esas propuestas es generar más frustración, que es justamente lo que no necesita Cataluña. Lo único que está en condiciones, permítame que también sea aquí muy claro, de negociar una financiación justa y efectiva para Cataluña soy yo.
Des de Londres, Illa ha insistit que en cap cas el referèndum està sobre la taula. I a tot això, el govern acusa la Moncloa de fer precampanya electoral portant el Parlament a la justícia. Aquest migdia el Consell de Ministres ha aprovat presentar un recurs al Constitucional en contra de l'admissió a tràmit de la ILP que apostava per la independència unilateral.
La Generalitat creu que no té cap recorregut i que el govern espanyol ho fa per aconseguir vots anticatalanistes. Ho diu la portaveu, Patrícia Plaja.
Recorre al Tribunal Constitucional per intentar coartar i limitar el debat parlamentari ni ha sigut ni serà mai una bona solució, una bona aportació. Per tant, crec que ells ho saben, igual que el conjunt de la ciutadania, i l'única explicació possible a aquest recurs és les dates en les que estem, no? Que ja estem pensant, estan pensant en la campanya del 12 de maig i que, per tant, els interessa, necessiten sobreactuar contra l'independentisme.
En canvi, des de la Moncloa creuen que és del tot coherent el recurs al Constitucional. Ho deia el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Este recurso lo que protege precisamente es la Constitución. Protege las instituciones de Cataluña y protege el diálogo. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que Cataluña forme parte y sea parte esencial y fundamental de España y de la Unión Europea.
Bolaños, que per cert també ha negat que hagi negociat un referèndum amb els partits independentistes.
21 minuts i atenció, aquest cas de discriminació lingüística que arriba des de Mallorca, on han agredit a la clienta d'una perruqueria per haver parlat en català. Ha passat a Inca, la dona ho ha denunciat a la Conselleria de Consum.
Segons publica el diari Ara, la clienta ha entrat al centre i ha explicat el que volia en català, però l'home que l'ha atès li ha dit que ho havia de fer en castellà. La dona ha tornat a parlar en català i el treballador l'ha empès de la butaca on estava asseguda mentre cridava i la feia fora del local. La dona ha denunciat el cas al govern balear, que ja l'ha avisat que, malgrat que presenti una denúncia, no tindrà cap repercussió pel responsable de l'establiment.
I precisament a les Illes Balears, el Partit Popular i Vox han eliminat l'oficina anticorrupció. És la primera comunitat de l'Estat a fer-ho. El PP n'ha accelerat el tancament després de saber que l'oficina investigava a un alt càrrec del seu partit.
L'eliminació de l'oficina anticorrupció era un dels propòsits que va fer possible l'acord entre el PP i Vox perquè els populars governessin les illes en solitari. L'organisme es va crear el 2016 durant el primer mandat de la socialista Francina Armengol i ara la dreta i l'ultradreta defensen l'eliminació de l'entitat perquè l'acusen d'atacar només càrrecs del PP. De fet, el tancament, que serà efectiu d'aquí a 6 mesos, es va precipitar després que se sabés que l'oficina investigava un dirigent popular. El PSOE ja ha carregat contra la decisió i ha anunciat que ho portarà al Tribunal Constitucional.
7 minuts per arribar a 9:15. És una de les imatges del dia, sens dubte, la de l'ensorrament d'un pont de Baltimore als Estats Units. A mesura que avancen les hores, es van coneixent més detalls. L'últim que sabem és que un avís in extremis per part de la tripulació del vaixell accidentat ha evitat una catàstrofe encara més gran. L'alerta ha permès que les autoritats locals tallessin el trànsit al pont i que més vehicles es veiessin implicats en aquest accident. De moment, hi ha constància de 2 ferits i els serveis de rescat encara busquen a 6 persones desaparegudes. Les primeres hipòtesis apunten que un problema elèctric hauria provocat la pèrdua de control de l'embarcació anomenada de Dali i amb bandera de Singapur.
L'embarcació, un vaixell de càrrega que transportava contenidors, havia sortit del port de Baltimore, un dels més importants de la costa est direcció a Sri Lanka. Pocs minuts després ha perdut el control per causes que encara s'investiguen i ha acabat xocant amb el pont Francis Scott Key, que ha col·lapsat pràcticament en la seva totalitat. Entre les novetats se sap que una inspecció l'estiu passat va trobar problemes en la propulsió i la maquinària auxiliar del vaixell. Això va provocar dues revisions posteriors més, però va resoldre les deficiències i va poder continuar operant. El Dali, el 2016, per cert, va topar contra un amarratge al port d'Anvers a Bèlgica.
Mentre les tasques de rescat continuen a aquesta hora, la Casa Blanca ja pensa en la reconstrucció del pont i també del port. Es tracta d'una infraestructura clau en aquesta zona. El president Joe Biden ha assegurat que hi destinaran tots els diners que calguin i descarta també qualsevol intencionalitat en l'accident.
Destinarem tots els recursos necessaris per respondre a aquesta emergència. Reconstruirem aquest port junts. Fins al moment tot indica que ha estat un accident terrible. No tenim cap altra pista ni cap altra raó per creure que hi hagi una acció intencional.
Les autoritats també defensen que la infraestructura, que es va construir l'any 77, no presentava cap tipus de problema. De fet, els experts admeten que pràcticament cap pont del món està preparat per aguantar un impacte d'aquest tipus. En parlava al versió RAC1 el doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic Fèlix Ruiz.
És un pont que té 50 anys, que pot estar perfectament en bon estat. Encara que estigués en bon estat, un impacte d'aquestes característiques, una pila d'un pont no està dissenyada per aguantar una energia d'impacte tan brutal horitzontal.
I admet també que construir proteccions per suportar xocs com aquest costarien una milionada. 8:25, encara a l'exterior, al Regne Unit, la justícia frena almenys unes setmanes l'extradició de Julian Assange als Estats Units. Un tribunal demana al govern nord-americà que doni garanties que el fundador de Wikileaks tindrà un judici just i que no se'l condemnarà a pena de mort si se l'extradeix. En cas que Washington no ofereixi aquestes garanties, Assange podrà presentar un recurs per mirar de paralitzar el procés. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Julian Assange volia que el Tribunal Superior d'Anglaterra i Gales ja li permetés apel·lar contra l'extradició, però de moment els jutges volen més garanties dels Estats Units. Donen tres setmanes al govern nord-americà perquè asseguri que Assange no serà condemnat a la pena capital i que es tindrà en compte l'esmena de la Constitució americana que protegeix la llibertat de premsa. Amb aquesta informació, el Tribunal decidirà de nou el 20 de maig. Si els arguments que exposin des dels Estats Units no convencen la justícia britànica, aleshores Assange podrà presentar un recurs contra la seva extradició. La dona del fundador de Wikileaks, Estela Sánchez, diu que està sorpresa per la decisió judicial d'avui.
El que han fet els tribunals és una invitació per una intervenció política dels Estats Units perquè envien una carta per dir que tot és correcte. Ho trobo sorprenent. Portem 5 anys en aquest cas i els Estats Units ho han fet per mostrar als tribunals que el cas és un atac a la llibertat de premsa i a la vida de Julian.
Assange evita de moment l'extradició, però haurà d'esperar la nova decisió del tribunal des de la presó anglesa on fa 4 anys que està reclòs. Als Estats Units, el periodista i activista australià podria ser condemnat a 175 anys de presó per delictes d'espionatge, conspiració i frau informàtic.
I encara en crònica internacional, Rússia podria plantejar recuperar la pena de mort després dels atemptats de divendres passat a Moscou. Un diputat de l'oposició ha presentat una sol·licitud a la justícia del país perquè aixequi la moratòria que hi ha sobre aquesta mena de càstig. Si la iniciativa tirés endavant, es podrien tornar a executar presoners, cosa que a Rússia no passa des de l'any 96. Vladimir Putin, de moment, es limita a demanar un càstig just pels terroristes que van matar almenys 139 persones. El Kremlin reconeix la participació dels jihadistes a l'atac, però insisteix a culpar-ne a Ucraïna i diu que n'és la responsable intel·lectual.
Putin ha demanat a la Fiscalia que sigui dura i que investigui amb rigor tots els detalls de l'atac, així com el grau de participació de cada sospitós.
Confio que els fiscals faran tot el necessari dins l'àmbit de la seva autoritat, tant a l'hora de presentar càrrecs com durant el judici, per garantir que els delinqüents rebin el càstig que es mereixen, tal com exigeix la llei russa.
El president rus continua assenyalant Kiev. De fet, malgrat tots els comunicats que ha fet Estat Islàmic, el Servei Federal de Seguretat assegura que els terroristes van intentar fugir en direcció a Ucraïna.
Dos minuts i arribarem a dos quarts de nou. A Esplugues de Llobregat, cinc persones desafien les autoritats i passaran la nit dins l'edifici del Barco, tot i el risc que té d'esfondrament. Es neguen a anar-se'n després del desallotjament que va decretar ahir el consistori. Fora de l'edifici, els veïns que han deixat casa seva s'han manifestat durant tot el dia demanant explicacions.
Sospiten que no els han evacuat pels danys de l'edifici, sinó per accelerar-ne l'enderrocament. L'Ajuntament ha anunciat que tirarà l'estructura a terra d'aquí uns mesos, tres mesos com a molt. Tot i això, avui han anat els bombers a examinar l'edifici i han donat la raó al govern d'Esplugues. L'edifici, diuen, està en molt mal estat. D'altra banda, l'Ajuntament oferirà avui mateix a dues o tres de les famílies més vulnerables una alternativa per anar a viure durant un temps. Mentrestant, hi ha unes 35 famílies que tornaran a fer nit en un alberg en espera que els ofereixin una alternativa d'habitatge. En tots els casos, els habitants de l'edifici podran anar entrant els propers dies a casa per recollir, això sí, les seves pertinences.
I encara un altre conflicte veïnal, en aquest cas a Palafrugell, al Baix Empordà. L'Ajuntament creu que l'hotel de la Cala d'Aiguaxalida s'acabarà construint. És un edifici polèmic perquè ocuparà una de les zones verges que encara queden a la Costa Brava.
Ara les obres estan aturades perquè la Comissió d'Urbanisme de Girona ha demanat uns papers a la promotora. Volen que justifiqui si el projecte actual de 66 habitacions dividides en 4 blocs diferents és l'opció que tindrà menys impacte en el paisatge. Ho ha explicat l'alcalde Juli Fernández.
En cap moment qüestiona ni els paràmetres urbanístics, ni diu que l'hotel no es pugui fer, ni diu que estiguem classificant nou sòl urbanitzable, no diu res d'això, simplement ve a dir, escolta, vull que em feu arribar les diferents propostes que heu analitzat per arribar a la conclusió de que aquesta que feu és la més idònia.
Per la seva banda, l'entitat ecologista SOS Costa Brava diu que l'hotel destrossarà un dels pulmons verds que encara queden al litoral gironí. Ho ha dit a RAC1 el seu portaveu, Josep Lladó.
La integració del paisatge és impossible. Són parets de 10 metres d'alçada, aquests cubs que faran. Si frontalment es miren aquests cubs, veuràs distància entre un i l'altre. Si ho mires des del punt de vista lateral, veuràs com un mur de continuïtat.
L'entitat ja ha presentat al·legacions contra l'edifici per aturar-ne la construcció.
Doncs avui, com anunciàvem també abans, precisament en temps de tertúlia, en parlarem amb el Josep Lladó, de SOS Costa Brava, perquè ens resolgui tots els dubtes sobre aquesta construcció. I d'altra banda, la signatura d'hipoteques continua a la baixa a Catalunya. Al gener n'hi ha hagut un 14% menys que el mateix mes de l'any passat. Mentrestant, el preu dels préstecs toca màxims dels últims 10 anys.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El tipus mitjà amb què s'estan fent les hipoteques ronda el 3,46%, que és el nivell més alt d'aquesta última dècada.
Ho confirma l'Institut d'Estadística Espanyol. A partir de les hipoteques que es van signar al gener, el 41% de les hipoteques sobre habitatge encara es fan a tipus variable, tot i la pujada dels tipus d'interès. L'Euríbor, que és l'indicador principal pel càlcul d'aquestes hipoteques variables, se situa, quan falten pocs dies perquè acabi el mes, al 3,73%, que és el nivell més alt des del mes de novembre.
I encara sobre dades econòmiques. Es crida l'atenció també les novetats que incorporen el País Valencià i la Rioja per la propera declaració de la renda. Els ciutadans s'hi podran deduir, atenció, part de la quota del gimnàs, una iniciativa que pretén fomentar l'exercici físic.
Com a norma general, es podrà deduir el 30% de les despeses fetes en gimnasos, instal·lacions esportives, llicències federatives o classes dirigides. El límit, però, seran 300 euros a la Rioja i 150 al País Valencià. Com a requisits, els pagaments i serveis hauran de ser del 2023 i s'hauran de justificar amb factures.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Les 8 i 32 minuts i la Unió Europea accepta rebaixar els requisits mediambientals pels pagesos per rebre ajudes de la política agrària comú, la PAC. Es redueixen els controls i també les sancions a explotacions agràries petites de menys de 10 hectàrees per precisament alleugerir la càrrega administrativa dels pagesos. Montse Martí.
Els estats de la Unió Europea hi han donat el vistiplau i ara el Parlament Europeu també ho haurà d'aprovar en ple el proper 22 d'abril. El ministre espanyol Luis Planas confia, però, que s'aprovi i amb caràcter retroactiu a 1 de gener.
Són medidas muy importantes que tenemos que aprobar, como digo, de forma inmediata, teniendo en cuenta
que està en curs ja la declaració, la solicitud d'este any de la PAC.
L'acord també inclou que els estats puguin donar derogacions temporals i dirigides sobre algunes exigències per rebre les ajudes en moments de condicions meteorològiques imprevistes.
Doncs bé, Revolta Pagesa aplaudeix que se suavitzin aquestes exigències mediambientals, però troben que no n'hi ha prou i creuen, Montse, que encara hi ha molta feina a fer.
Sí, un dels portaveus del moviment que va mobilitzar centenars de tractors al centre de Barcelona, Arnau Vilomara, diu que la mesura que eximeix a les petites explotacions de menys de 10 hectàrees de controls i de sancions beneficiarà ben pocs pagesos a Catalunya.
El qui té 10 hectàrees, depèn de l'activitat que faci, evidentment, però no és un agricultor professional. Amb 10 hectàrees no et pots guanyar gens bé la vida, i almenys aquí en el nostre país, a Catalunya, o si m'apures a Espanya, estem en desacord amb aquest punt.
Revolta Pagesa també aprofiten per reclamar que de la mateixa manera que es paguen impostos per les emissions de CO2, es tingui en compte la feina que es fa des del camp per beneficiar el medi ambient, com per exemple amb l'agricultura regenerativa.
Gràcies, Montse. I en canvi, Greenpeace denuncia que per frenar les protestes dels pagesos, la Unió Europea està desmantellant en qüestió de setmanes les polítiques mediambientals que s'han fet durant anys, assegurant que no hi ha hagut un debat democràtic i que tampoc s'ha fet cap avaluació de l'impacte que pot tenir aquesta suavització dels criteris. 34 minuts, els Estats Units començaran a subministrar el primer fàrmac per tractar el fetge gras avançat. És un medicament que s'ha aprovat en un assaig clínic internacional en què ha participat la Vall d'Hebron. A Europa se n'aprovarà l'ús els propers mesos i serà útil per una part important dels residents perquè el fetge gras afecta una quarta part de la població, Joel Penya.
El medicament és el primer tractament farmacològic pel fetge gras que pot arribar a derivar en complicacions cardiovasculars com l'infart i l'ictus. És la causa de malaltia hepàtica que més creix arreu del món i, segons l'hepatòleg de la Vall d'Hebron, Juan Pericas, el fàrmac serà útil per fer front a l'augment de casos dels últims anys.
Hem passat una situació epidemiològica fa 20-30 anys amb un estil de vida determinat i amb una dieta mediterrània, etcètera, a que els països del sud d'Europa tinguem més d'un 50% de sobrepès i obesitat infantil. Si no fem res, aquests nois i noies, quan tinguin 20-30 anys, ja poden tenir una malaltia hepàtica.
I mentre es comença a subministrar, els investigadors continuaran provant el medicament per estudiar com evoluciona la malaltia i, sobretot, com progressa la cirrosi, que és l'última fase del fetge gras.
D'altra banda, continua la guerra interna a Ràdio Televisió Espanyola. Avui la crisi al Consell d'Administració, la Corporació Pública, ha acabat amb la presidenta, Elena Sánchez, destituïda. I això després que ella mateixa fes plegar el cap de continguts.
La reunió d'avui debatia sobre la incorporació de David Broncano a la Televisió Pública Espanyola, però aquesta operació, frustrada finalment, ha evidenciat les grans diferències entre els directius. El cap de continguts, José Pablo López, va ser qui va apostar pel presentador de La Resistència. La incorporació de Broncano, però, ha quedat frenada per aquest terratrèmol que s'ha viscut avui dins del Consell, que es tornarà a reunir, això sí, demà.
I atenció a totes les persones de més de 65 anys, perquè d'aquí a un mes podran anar al cinema els dimarts per només 2 euros. És la segona edició, ja, del programa Cines Sènior, impulsat pel govern espanyol per animar precisament l'assistència a les sales entre setmana.
L'any passat, per exemple, se'n van vendre més de 900.000 entrades. Ara la iniciativa es posarà en marxa a finals d'abril. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, celebra que això ajudi al sector del cinema.
De todos los sectores culturales, el cine fue uno de los más afectados por la pandemia, los que más le costó recuperarse, y entre otras cosas fue por la caída del público de 65 o más años. Cuando adoptamos esta medida, también estamos adoptando una medida de apoyo a lo que es un sector clave para el sector cultural y para la economía de nuestro país.
El govern espanyol calcula que a tot l'estat es podran beneficiar d'aquesta iniciativa 9 milions i mig de persones.
37 i el Teatre Lliure de Montjuïc alça la veu contra la guerra a Ucraïna amb l'espectacle Mothers a Song for Wartime. És una peça coral que interpreten una vintena de dones d'entre 10 i 71 anys, refugiades de Kiev, Mariupol i d'altres llocs d'Ucraïna, i també de Bielorússia. Es podrà veure en dues úniques funcions a Barcelona, que es faran demà i també dijous. En té més detalls la Maria Cusó.
S'aixeca el taló i es veu un grup de dones d'edats molt diverses cantant una xetvirka, una cançó tradicional ucraïnesa precristiana que cantaven les dones i les criatures per desitjar sort als veïns. Un cant a l'esperança que dona el tret de sortida a Mothers, a Song for Wartime, que dirigeix la directora polonesa Marta Górnika i que fa servir la cultura i la veu de les dones com a antídot a l'horror de la guerra. En parla una de les protagonistes, Obodianska Beleria.
Per nosaltres aquest espectacle és molt important. Parlo en nom de les dones ucraïneses en general. Vam conèixer la guerra a Ucraïna i moltes de nosaltres vam viure coses horribles a la guerra. Per nosaltres, aquest espectacle és una manera de lluita.
El muntatge combina cançons autòctones amb textos clàssics i el testimoni real de les participants. Es podrà veure només 2 dies a Barcelona abans de continuar la seva gira per Europa.
Del teatre a la música, el Festival Portaferrada, que suma el seu cartell al líder de Kiss, Gene Simmons. Però no és l'única novetat, també hi haurà José González. One night to be confused, one night to speed up truth. I Tudor Cinema Club. It starts in the theater, a night of encounters. Tots s'afegeixen a les actuacions ja confirmades de Tom Jones, Toquinho i Julieta Venegas, entre d'altres. El festival es farà de l'11 de juliol al 25 d'agost a Sant Feliu de Guíxols i les entrades es posen a la venda demà. Des de Girona, Sandra Florença.
El Festival de la Portaferrada amplia la seva programació d'aquest estiu sumant una quinzena de noms i consolidant talents en alça, amb 13 artistes internacionals en exclusiva, una vintena de debutants i un 30% de produccions en català. A la zona alta del cartell també hi trobem Madeleine Peró o Gilberto Santa Rosa, entre altres. El director artístic del Festival, Albert Mallol, explica a RAC1 que se senten molt satisfets perquè el Portaferrada ja és esdeveniment d'especial interès públic.
Molt contents perquè avui mateix, per exemple, publicat al BOE l'activació administrativa de l'esdeveniment excepcional interès públic que ens va atorgar l'Estat l'any passat, i això evidentment ens donarà més moció per poder donar més continguts per fer doncs a completar aquesta programació que hem presentat avui amb iniciatives que ens poden ajudar a apropar la dansa en la música clàssica, que hi ha grans espectacles pel gran públic, com evidentment acabar de farcir aquesta extensa programació.
La 62a edició del Festival Portaferrada aspira a rebre uns 60.000 assistents.
Gràcies, Sandra, i encara més música perquè el productor català Alice publicarà al maig el seu nou disc.
El Festival de la Portaferrada amplia les...
A veure si tenim ara... Titula Conducción Temeraria i sortirà a la venda el 3 de maig. I per cert que el disc Estopia, d'Estopa, es col·loca el número 1 de vendes a l'Estat. En només 10 dies, l'últim disc dels germans Muñoz s'ha convertit en el més venut a l'Estat espanyol. Els de Cornellà celebren aquest any el seu 25è aniversari amb una gira. Recordem que els portarà el 10 de juliol a l'Estadi Olímpic i el 18 d'octubre al Sant Jordi, el concert final de gira. I també bones notícies pels fans del metal, perquè Pantera actuarà al Barcelona Rock Fest. Serà el 6 de juliol al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, un festival que es farà del 5 al 7 de juliol i tota la programació es pot consultar a internet. I abans d'acabar, també apunteu-vos-ho a l'agenda. Aquest dijous, a la nit, surt el nou tema de Mushka i Bad Gyal. Les germanes Farelo, que col·laboren plegades per primer cop a través de les xarxes, han anunciat fa poca estona que publicaran la cançó, com dèiem, dijous a les 10 de la nit. Ha sigut amb aquest avançament que ara sentíem de fons. Vull dir 42 minuts, moment pels esports. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
D'aquí a menys d'una hora, a 2:15, arrenca l'Espanya-Brasil amb un partit amb Vinícius com a principal abanderat i que vol fer visible precisament aquesta lluita contra el racisme al món del futbol.
Sí, partit de caràcter amistós, aprofitant l'aturada per seleccions i que arrencarà, com deies, a 2:15 precisament al Santiago Bernabéu, l'estadi del Madrid. Vinícius és el protagonista principal, ho ha estat durant la prèvia, els dies previs a aquest partit, i avui també tindrà tots els focus a sobre.
Doncs traiem el cap al Santiago Bernabéu, enviat especial de RAC1, Damià López, bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Tenim alineacions ja?
Sí, tenim alineacions confirmades des de fa uns minuts. La selecció espanyola de Luis de la Fuente, que repeteix només un futbolista respecte a l'amistós de divendres a Londres. A Aymeric Laporte, al centre de la defensa. La resta no repeteixen. Són Unai Simón a la porteria, amb Carvajal, Lenormand, Laporte i Marc Cucurella en defensa, mig al camp amb Fabián i Rodri, amb Lamine Yamal, avui Lamine titular, Nico Williams, Dani Olmo i Morata. Pau Cubarsí començarà a la banqueta, encara que ja va debutar divendres en l'emissor contra Colòmbia. També tenim l'alineació de Brasil. Parlàveu de Vinícius, que avui estrena capitania. Vinícius, en aquest partit on efectivament serà el centre de totes les mirades, serà capità per primera vegada amb la selecció canarinha, en què Rafinha, l'extrem del Barça, serà titular el dia d'avui. Ja va entrant a poc a poc la gent a l'estadi madridista en una nit molt freda aquí a la capital d'Espanya.
Doncs d'aquí a una estona, abans que comenci aquest partit, Damià, que tornarem a connectar amb tu de nou, perquè més enllà de l'àmbit esportiu també ens interessa saber quin ambient es viu en aquest partit, sobretot després de les declaracions d'ahir de Vinícius, així que fins aquí una estona. Damià, fins ara.
D'acord,
gràcies.
D'acord, fins ara.
Bona nit. I més enllà d'aquest partit de seleccions, aquí hi ha una mica, també n'arrenquen uns quants més, amb participació, Oriol, de jugadors tant del Barça com també del Girona.
Sí, ara 9:15, Lewandowski surt com a titular en Polònia contra Gales, mentre que Sigankov també surt a l'11 del partit d'Ucraïna contra Islàndia. En aquest cas, Dovbyk, també del Girona, és suplent amb els ucraïnesos. Totes dues seleccions, tant Polònia com Ucraïna, es juguen a l'Eurocopa d'Alemanya d'aquest proper estiu. I a més, ara també tenim amistosos. Per exemple, l'Alemanya Països Baixos, amb els blaugranes Ter Stegen i Gundogan a l'11, titular alemany, i amb el gironí Blind, titular al neerlandès. João Félix i Cancelo també surten a l'11 de Portugal en el partit contra Eslovènia, i Koundé, en canvi, és suplent al França-Xile, que en aquest cas arrencarà a les 9. Ara mateix, per cert, ja tenim a la recta final, de fet, al minut 86, el partit de classificació per l'Europeu Sub-21 d'Espanya contra Bèlgica, en aquest cas amb el blaugrana Fermín López a l'11 titular, i evidentment ha jugat tot el partit, i tot això el dia que Ronald Araujo, precisament alliberat de jugar amb l'Uruguai, doncs s'ha reincorporat a la disciplina del Barça, en aquest cas fent tractament de fisioteràpia a la Ciutat Esportiva per una sobrecàrrega.
I per acabar, més enllà dels temes estrictament esportius, avui hi ha en renou a la Federació Catalana de Futbol, perquè l'exsecretari general de la Federació, Oriol Camacho, ha admès que en les últimes eleccions hi va haver irregularitats per part de la candidatura de l'actual president, de Joan Soteras.
Sí, Camacho ha declarat avui davant el jutge, diu que aquestes irregularitats van existir i van facilitar l'accés de Soteras a la presidència. Segons la seva versió, la federació hauria falsificat actes per poder augmentar els suports a la seva candidatura, una declaració que, per cert, s'ha produït arran d'una denúncia del mateix Soteras, a Juanjo Isern, l'altre candidat que l'acusava d'haver manipulat el procés electoral, tot plegat el mateix dia en què el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha aixecat el secret de sumari del cas que investiga aquestes irregularitats, i cal dir que Camacho en el seu dia ja va declarar davant els Mossos en el mateix sentit que ho ha fet avui. A més, segons ha pogut saber RAC1, Miguel Ángel Galán, persona que ja va denunciar l'acord entre la Federació Espanyola de Futbol i l'Aràbia Saudita per traslladar-hi la Supercopa, té previst també personar-se com a acusació particular en aquest cas de la Federació Catalana.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I tornem de nou a fer un repàs del temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit de nou.
Bona nit.
Demà ha de tornar a ploure o s'acaben aquestes pluges que hem tingut durant el dia d'avui?
En general s'acaba aquest episodi que hem tingut d'ahir i d'avui, per tant, més tranquil·litat, amb més estones de sol, fins i tot un bon sol demà al matí a moltes comarques, amb el permís, això sí, dels bancs de boira, núvols baixos, amb tota aquesta humitat que tenim després de les pluges, de les nevades, que continuen caient encara aquesta hora. Està plovent a les comarques al voltant de Barcelona, Garraf, El Penedès, Baix Llobregat, els Vallesos també estan avant el Pirineu, precaució, cada cop ho fa cota més baixa, cap a uns 1.200-1.400 metres, pot baixar per sota puntualment dels 1.000 metres, però com dèiem, demà més tranquil·litat, més sol, a la tarda això sí, alguns ruixats cap a Ponent i al Pirineu. En aquesta zona, amb temperatures més altes, la cota de neu també tornarà a enfilar-se cap als 1.600-1.800 metres. I després, dijous, divendres, més estones de sol, alguns ruixats de nou cap a la zona del Pirineu de Lleida, a la resta en principi no, esperant la tongada que explicàvem abans, que sí que el cap de setmana sembla que arribaria altre cop a tot el país. Veurem, haurem d'anar-ho seguint. Per tant, una Setmana Santa força dinàmica amb aquests canvis de temps i demà un ull al mar. Compte, hi ha temporal de mar, es poden tornar a superar els 2,5 metres d'alçada pel que fa a les onades, i en aquest sentit doncs, tenim
que
un avís...
Que ningú faci el valent, no?, i vagi a nedar, que tenim tingui en compte que
sí,
està mala mar, també.
Tenim aquest avís del Servei Meteorològic, i també ventades demà cap al Maresme, a la Selva, i després de cara a dijous al Pirineu la ventada també serà destacable, o sigui que hi ha molta gent movent-se, així que un ull al temps.
Doncs molta gent, evidentment, que està de vacances, i nosaltres que anirem seguint aquesta previsió meteorològica i que l'anirem actualitzant durant aquests dies aquí al 9C i a tots els espais, evidentment, de RAC1. Fins aquí una estona, Martí, gràcies.
Perfecte, fins ara.
Les 8 i 48 minuts.
A RAC1, 9C, amb Anna Ballonesta.
La tertúlia del 9C d'aquest dimarts 26 de març, avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a la Vanguardia. Susana, bona nit. El Jordi Cabré, advocat i escriptor. Com estàs, Jordi?
Com
també amb la Magda Gregori, directora de La Mira. Bona nit, Magda.
Hola, bona nit.
I l'Eulàlia Raguant, exdiputada i també llicenciada en matemàtiques. Bona nit, Eulàlia.
Hola, bona nit.
Què tal, com esteu?
Sí.
Així que?
Llicenciada en matemàtiques?
Sí.
No n'hi ha tants, eh?
Què et pensaves?
No tenia ni idea, de veritat.
No n'hi ha tantes, també.
No n'hi ha tantes, tampoc, és veritat.
Exacte. Sí, sí. N'hi hauria d'haver més. Sí, sí. Ara, precisament, que estem en un moment, des de ja fa uns anys, afortunadament, que s'estava potenciant també aquestes vocacions científiques entre les dones. No sé, a la teva classe, no sé si n'hi éreu moltes o... No recordes.
No recordo massa, n'érem. Sí que n'érem, sí que n'érem.
Sí, eh?
Podríem parlar més de quanta gent començava i quan acabava,
sí.
Aquestes coses, però...
I amb quants anys, no?
Exacte,
també?
Amb quants anys.
Quants anys.
La mitjana a la meva època estava en 7.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En fi, alguna pregunta més, Jordi?
No, perdó, és que no conec gaire gent, perdó.
Tots els dubtes sobre la llicenciatura ara grau en matemàtiques, doncs ja se pots preguntar després a l'Eulàlia, però avui volia començar la tertúlia pendents d'aquesta notícia relacionada amb les presons. Sabeu que demà farà dues setmanes de l'assassinat de la Núria a la presó de Mas d'Enric, amb totes aquestes protestes i reclamacions que hi ha hagut per part dels funcionaris. Hi ha hagut, evidentment, molt de debat al voltant del que va passar, i avui TV3 ha avançat que hi ha dos centres penitenciaris, que són el de Lledoners, al Bages, i també el de Ponent, a Lleida, doncs, que han decidit tirar pel dret i que ja no deixen que els interns condemnats per assassinat o homicidi treballin a les cuines dels centres. Ara de seguida parlarem també amb un dels treballadors de la presó de Ponent perquè ens expliqui ben bé com ha anat aquesta mesura, però d'entrada us volia preguntar si no sembla, o què us sembla, o si sembla estrany que això només s'hagi aplicat a dos centres penitenciaris i que les direccions dels centres tinguin llibertat fins a aquest punt de dir, doncs mira, nosaltres prenem una decisió i les altres presons que facin el que vulguin. També tenint en compte que han passat dues setmanes i de totes les reunions i reclamacions que hi ha hagut per part dels funcionaris.
Jo crec que el gran problema d'aquesta crisi, perquè és una crisi, és la falta de comunicació per part del govern. És a dir, des del dia en què vam conèixer l'assassinat, el govern va tardar en gairebé 3 dies a fer una roda de premsa, la consellera sortir, per tant, a exposar el que havia passat i almenys els coneixements que tenien fins aquell moment la conselleria. La setmana passada sí que va comparèixer en el Parlament, però esquivant molts dels temes que posen els funcionaris i els sindicats sobre la taula. Per tant, més enllà de que ara puguem anar veient què pot anar a fer cada presó i, per tant, actuant gairebé de forma autònoma per veure com intentar també calmar la situació dins de les presons, jo crec que el més preocupant d'aquesta situació és això, és la falta de valentia i per tant, d'organització per part del govern, més enllà de la comunicació, a l'hora d'afrontar aquest problema. I, a més, em sorprèn que sigui així en plena precampanya electoral. És a dir, no acabo d'entendre com davant d'una crisi d'aquestes característiques el govern guarda tant silenci, la veritat.
Susana.
A veure que dos presons dues setmanes després d'esclatar el conflicte prenguin aquesta decisió, la pregunta és per què no s'havia fet abans, no? O sigui, en aquest moment a mi em sembla clau el fet de també hi ha aquí una certa maniobra per part dels funcionaris, que és una maniobra que recolzo, per donar visibilitat al problema. O sigui, aquí en el fons és que tampoc es pot agafar, cada presó no pot fer el que vulgui fer. O sigui, hi hauria d'haver un marc comú, hi ha una política penitenciària que s'ha de seguir, hi ha uns forats a la xarxa que realment s'han d'endreçar i s'han de recosir d'alguna manera, però això no pot ser un campi qui pugui, tampoc. Què vull dir amb això? Doncs sembla bastant lògic que no hi hagi presos o condemnats per delictes de sang a llocs allà on hi pugui haver, doncs això que parlàvem altres dies, no?, ganivets, o que pugui haver productes que es puguin posar al menjar, etcètera, etcètera.
Sí, però tu creus que ha de ser així, però... això, Susana? Perquè
no, jo crec que
en més de 30 anys des que la Generalitat tenia les competències no havia passat mai res. Llavors passa una vegada i això ha de servir per tots els presos.
Jo penso que això és com una mica com la medicina, no?, que com més personalitzat sigui, millor. Però això no vol dir que no hi hagi un marc general per tota la política penitenciària. Què ha canviat la situació, que hi ha presos molt més violents, que hi ha molta gent estrangera en unes condicions molt precàries, que sí que és veritat que els funcionaris estan patint una manca de suport per part del govern en condicions que no són les adequades en aquest moment pel canvi de la població penitenciària, això és veritat. Però hi ha d'haver un marc comú. Penso, Llavors, si finalment es decideix que en el cas de que hi hagi un pres, un condemnat per un delicte de sang, doncs en determinades condicions pot anar o no pot anar a la cafeteria, això hauria de ser un marc global i després estudiar cas a cas. Sí? Mm-hmm. Per tant, en aquestes circumstàncies, que ara hi hagi dues presons que hagin pres aquesta decisió, sí que sembla molt una doble intenció, no? El fet, insisteixo, de donar visibilitat al problema i després de calmar una mica la situació dels funcionaris a nivell intern, mm-hmm. que no es aconseguirà per fer això. Calen moltes més coses.
Sí, jo crec que han donat sortida a un problema greu però puntual, és a dir, és el primer cop que ha passat, i el que sí que hem de posar una mica de perspectiva és que això el que no pot fer és anul·lar totes les polítiques de reinserció, totes les polítiques penitenciàries, que és el que en part els funcionaris porten anys exigint, demanant, i van aprofitar una situació que requereix d'investigacions i requereix d'investigacions de per què o com es va, no?, valorar que un pres amb uns antecedents X o amb una conducta X havia evolucionat o no de determinada manera per poder estar a la cuina, i per tant aquí sí que jo comparteixo que el govern ha donat poques explicacions. Té poc sentit que 15 dies més tard aquestes investigacions o que no s'hagi pogut aclarir una mica què ha passat, però això no pot donar peu a que els funcionaris el que facin sigui negar o intentar revertir el que han estat unes polítiques penitenciàries que tenen resultats i que la reinserció a altres llocs funciona. Per tant, vol dir, o no podem negar-la de totes. I l'altra és que els funcionaris van aprofitar allò també per excedir-se i vulnerar els drets dels presos tranquil·lament, i crec que això també s'ha de poder abordar quan parlem de presons, quan parlem de la situació dels treballadors, quan parlem dels presos. Hem de poder parlar de tot i parlar sobretot també del que són els drets dels treballadors, però els drets de les persones que estan recloses.
Jordi.
Si fa 15 dies d'això, és una mica xocant que aquesta no hagi estat la primera mesura, la primera instrucció que s'hagi pres per part de la conselleria. Que hagin estat dos centres que hagin hagut de fer-ho al cap de 15 dies, em sorprèn que no hagi, com a mínim de forma preventiva, de forma urgent, una instrucció interna per part del Departament de Justícia. Em sembla que hauria estat el més lògic, si és que realment creiem que això pot ser un perill. Una altra cosa és si entrem a valorar si ho és o no, perquè això és un tema, és un debat interessant. Com que la política penitenciària està enfocada a la reinserció, clar, nosaltres des de fora representa que no hem de tenir tant en compte els antecedents dels presos, perquè el que volem és pensar més en el seu futur que en el seu passat. I això em sembla net i bonic i just i bo. Però és clar, els funcionaris que estan vivint amb ells sí que han de tenir present els seus antecedents, perquè hi viuen cada dia. I aleshores és un criteri difícil de determinar i és una decisió delicada, perquè t'enfoques més cap a la seva reinserció, t'enfoques més cap a confiar en aquesta persona o t'enfoques més cap a malfiar-te'n tenint en compte que va fer això i allò i allò altre, no? Per tant, sigui qui sigui, entenc que la decisió és difícil i entenc que costa, però sigui la que sigui, és tard i sap greu que han hagut de ser dos centres el que hagin hagut de tirar pel dret. Em sembla que la conselleria hauria hagut d'agafar les regnes en aquest sentit fa 15 dies exactes.
Però precisament el fet que hi hagi dos centres que hagin decidit prendre aquestes mesures, no creieu que pot fer l'efecte de que si aquelles consideren que això és perillós, perquè aleshores en els altres llocs no es considera de la mateixa manera? Si aquí el criteri és aquest, clar, això pot generar també tensions entre funcionaris d'altres presons que diguin, a Lledoners i a Ponent sí que es considera que és perillós i a la presó on estic treballant jo no s'hi considera.
Clar, jo crec que en aquest cas, en aquests dos centres, el que hi ha hagut és una decisió per part de la direcció dels centres per dissuadir el que està passant, no? Llavors, el mil que em sorprèn, perquè pot generar aquest efecte, no? L'efecte de comparació entre altres centres penitenciaris, és que això, que no sigui unes directius que vinguin donades de forma general per totes les presons. És a dir, jo crec que el que han fet les direccions d'aquests dos centres és, davant d'aquesta situació i davant també la manca, no?, de respostes més globals, intenten establir unes mesures que apaivaguin els ànims i intentin d'alguna manera tranquil·litzar els seus treballadors. El que a mi em sorprèn és això, no? Que no hi hagi una reacció conjunta o fins i tot una decisió gairebé general de tots els centres.
Tenim en... Digues, Aurelia, volies fer alguna cosa més abans?
O sigui, que jo per això deia que és important tenir clar la investigació de què va passar i per què s'arriba aquí, perquè això és el que et permet poder fer protocols o revisar o no revisar protocols, i el que no pot ser és que llavors es prenguin mesures individualitzades o unilaterals, que sense cap avaluació dels impactes també tenen conseqüències en els drets de les persones recluses. Llavors, no, és a dir, la confrontació aquesta entre drets de treballadors i drets de les persones recluses és el pitjor que pot passar, si el que entenem que és que estem en un sistema penitenciari enfocat a la reinserció, perquè vol dir que l'estem...
Això és cert, però si tu ets la direcció d'una presó i no veus que hi hagin unes respostes conjuntes davant d'una situació com aquesta i davant d'unes demandes que cada dia són sobre la taula i de les quals no hi ha resposta, pots arribar a prendre decisions en aquest sentit, no? Que poden no ser encertades, no, però que necessites donar una resposta també a la situació que tens.
Això no és un perill, perquè...